De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7. Here I dreamt I was a soldier and I marched the streets of Birkenau. And I recall in spring the perfume that the air would bring to the indolent town, where the barkers called the moon down. The carnival was ringing loudly now. And just to lay. En aquesta cançó dels Decemberists, banda nord-americana, canten allò de no sóc, no tinc res d'un constructor, però aquí vaig somiar que era un arquitecte i que vaig construir aquesta balustrada per tenir-te a casa, per tenir-te segura del món de fora. Però els angles i les cantonades, tot i que el meu treball no té parangó, no semblava que es trobessin. De fet, aquesta estructura va caure i aquí ara ens en podem alliberar. And I am nothing of a builder, but here I dreamt I was an architect. And I built this balustrade to keep you. Aquest és un país de bons arquitectes. Aquest hivern, en qüestió d'un mes i mig, n'han mort dos dels més significatius, que van deixar empremta tant dins com a fora de les nostres fronteres. El passat 30 de novembre us deixava en Oriol Buigues i només un mes i mig després ho feia en Ricardo Bofill. Avui volem parlar d'arquitectura i conèixer una mica més la figura d'aquests dos grans noms sorgits de Barcelona. I ho volem fer amb en Josep Buigues, arquitecte ell mateix, visitant, de fet, de Formentera fa uns anys, i fill d'en Oriol Buigues. Molt bon dia, Josep. Gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Illa per la gent de Formentera i Eivissa.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres per invitar-me.
En primer lloc, encara que ja hagi passat dos mesos pràcticament, deixa'ns traslladar-te al nostre condol. Va deixar aquest món tranquil el teu pare, en Oriol Buigues?
Sí, tant. Tranquil·líssim, i de fet, no sabeu com ho agraeixo i agraïm tot la família, els condols i això que es diu d'una manera a vegades genèrica, no? T'acompanyo amb el sentiment, no sabeu l'humor que ens ha acompanyat, tots els comentaris i la manera de recordar a la figura de l'Oriol. Sí, moltes gràcies.
Ton pare es va iniciar en això de l'arquitectura gairebé per casualitat, no?
Bé, ell sempre ho explica, que ell té, diguéssim, segurament molt de la seva biografia se li ha d'agrair al seu gran amic, company i quasi com jo diria que germà, perquè ell era el fill únic, va ser el Josep Martorell, el seu soci, que van fundar MDM, etc. I va ser el moment aquest de decidir quina carrera has d'estudiar que ell pensava fer història, i el Josep li va dir, escolta, però si t'agrada història i t'agrada les mates i t'agrada la ciència i t'agrada dibuixar, per què no fas arquitectura? I de cop es van apuntar junts a fer arquitectura i això ha marcat una mica sí, l'itinerari. Tot i que mai ha deixat de fer altres coses, perquè també ha sigut historiador i ha escrit molt i ha fet moltes altres coses, però em sembla que va pensar que l'arquitectura li permetia obrir moltes portes, no? Sembla que és una de les condicions pels quals molts de nosaltres també hem fet arquitectura. Potser pel dubte que no sabem bé què fer, i saber que l'arquitectura et permet fer moltes altres coses a part de només construir.
Ell es va graduar en arquitectura en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, l'ETSAP, el 51, i immediatament es va integrar en el grup R, que en ple franquisme va impulsar l'arquitectura racionalista, un moment en què l'arquitectura es mesclava amb la política i amb l'activisme cultural. Era una línia del front, l'arquitectura, encara que subtil, encara que, diríem, poc aparent, des d'on oposar-se, doncs, a l'antic règim?
Home, més aviat que hi havia hagut, diguéssim, no? El Gat Pack, que és un grup a l'època de la República, diguéssim, que sí, que ha estat molt alineat amb els moviments de l'arquitectura contemporània del moment i que tot això va quedar tapat, no? I amagat, diguéssim, pel franquisme. Doncs el grup R, d'alguna manera, és un dels primers pioners, diguéssim, de redescobrir aquest llegat republicà, no? I a través, diguéssim, de la reivindicació d'una certa manera de fer, oposada a les maneres imposades des del franquisme, doncs efectivament també era un espai com de lluita. Però no cal, diguéssim, dir que també la gràcia en aquells moments ser qualsevol cosa és que també incorporava, no?, moltes dimensions de la intel·lectualitat i la capacitat, diguéssim, de que aquesta intel·lectualitat pogués també formar front davant del franquisme, sens dubte.
El nom d'Oriol Bahigues va, d'alguna manera inexorable, associat al nom Barcelona, no? La ciutat on ell va viure, però també va formar part de l'anomenada Escola de Barcelona, va ser el responsable posteriorment del que es coneix com Model Barcelona i també, doncs, de fet, entre el 80 i 84 directament va ser, doncs, en l'Ajuntament de Narcís Serra, delegat d'Urbanisme del 80 al 84, en una ciutat gris de barris abandonats. Què és el que ell viu i què se li desperta dins el seu cap quan assumeix aquesta responsabilitat?
Bé, jo crec que també és un cúmul de circumstàncies i coincidències de tots uns períodes foscos, no?, que jo crec que molts tècnics i molta gent del món també intel·lectual anaven preparant-se perquè en el moment en què això hi hagués un canvi, doncs totes aquestes teories i coses que s'havien pensat, doncs intentar-les posar a prova, no? Jo crec que va ser un moment bastant espectacular per molta gent, no només, sens dubte, l'Oriol. El que passa que ell va tenir com la sort de caure, no?, de tenir totes aquestes idees preparades i, a més, que li donessin com l'oportunitat, primer el Narcís Serra i després el Pasqual Maragall, d'activar-les, no?, i posar-les a prova en una primera instància d'urgència, perquè, efectivament, hi havia moltes mancances i moltes necessitats i moltes reclamacions veïnals que havien portaven molt temps exigint un canvi radical i que se'ls escoltés, i de cop, doncs, al caure en aquesta situació amb la motxilla plena d'idees i, a més, amb una ciutadania articulada i amb ganes de que aquesta transformació es fes efectiva, doncs, bueno, l'únic que va tenir com aquesta oportunitat d'estar-hi allà en el moment adequat, no?
Què és això del Model Barcelona?
Clar, el Model Barcelona, l'Oriol sempre deia que no havia existit com a tal una prefiguració d'un model, no? Moltes vegades es parla com si hagués estat una cosa planificada des d'un origen, no? Ell sempre deia que aquesta urgència de la que parlava abans, no?, d'una ciutat realment en la que les mancances eren tan evidents que no calia pensar massa, sinó que el que calia era ser molt hàbil en coordinar i executar les autèntiques necessitats urgents d'una ciutadania que la reclamava, no? Aquest primer moment és un moment d'atendre, no?, el possibilisme de llocs on efectivament s'havia de fer alguna cosa. I a poc, aquesta idea, no?, d'anar com completant, sobretot en els barris perifèrics, en el barri central, on estaven les coses més degradades i hi havia més desigualtats, doncs aquest posicionament i aquest oportunisme d'anar fent i d'anar actuant en aquests llocs va anar construint a poc un model que després amb les Olimpiades es va consolidar, no?, i es va fer gran i es va ampliar l'escala i es va fer transversal, no? Però jo crec que la gràcia d'aquesta història del Model Barcelona és que no va ser un model prefigurat, sinó va ser un model que es va fent a si mateix, no?, amb prova, error, amb risc i amb ganes, diguéssim, com d'actuar al voltant una mica de l'emergència.
Clar, avui qui vagi a la ciutat de Barcelona i veu la seva petja a tot arreu, si passa per les rondes, doncs ha de pensar en Oriol Bahigues. Si va a caminar pel mar, ha de pensar en Oriol Bahigues. Si es vol llogar una oficina o una habitació a la Vila Olímpica, ha de pensar en Oriol Bahigues. És això. És el pare de l'actual Barcelona urbanísticament?
Jo crec que a vegades aquestes coses també justament tendim a assenyalar algú i fer-lo allò plenament responsable. Jo crec que la gràcia també del que va construir va ser la possibilitat, com de moltes coses que estaven dient-se o que s'havien dit o gent, diguéssim, que estava disposada com a posar, a remengar-se, doncs va ser ell el que va ser capaç, diguéssim, de potser d'articular-ho i potser justament se li ha atribuït moltes coses que igual ell no ha estat del tot responsable, no? Així que, efectivament, bueno, doncs al final també l'autoria té una qüestió com de responsabilitat, no? I també per lo bueno i per lo malo, també s'ha de dir, no? Que jo he viscut molts anys, diguéssim, amb la cosa aquesta també de que molta gent, efectivament, el criticava, no? Allò contra, que ara et deia darrerament, no? Contra Boigas vivíamos mejor, també es deia, com allò del Franco, perquè efectivament ell arrossegava tota una sèrie de gent i d'equips i de molta gent que havia sigut com responsable de totes aquestes transformacions, però després, en última instància, pues, se li atribueixen amb ell moltes coses que potser no era plenament responsable.
Com per exemple el Fòrum?
Tot... No, el Fòrum sí que no hi té res a veure. No, això
sí, però la gent encara hi pensa, no? Com el Fòrum, com una continuació de tota aquesta regeneració barcelonina, i encara gent, jo m'he trobat, no? Gent que fa associació encara i mescla el nom d'Oriol Boigas allà, no?
Bueno, és clar, per això et dic, que per lo bo i per lo dolent, no? Això acaba passant inevitablement, no? Però, efectivament, ell té una responsabilitat, hi ha una qüestió molt clara en aquest procés, en aquest moment, no? Pensa que abans del franquisme l'espai públic era un lloc, diguéssim, molt de pas, no? No et podies reunir en una plaça més de no sé quantes persones perquè estava prohibit, diguéssim, no? Uh-huh. A part que no hi havia masses, hi havia places, però hi havia molts llocs que entre blocs d'edificis dels bars, les barriades perifèriques, que no hi havia ni places ni espai, diguéssim, on estar, no? Aquesta aposta brutal, diguéssim, per l'espai públic, no? Per fixar, diguéssim, els llocs de la democràcia, els llocs públics de la democràcia, crec que ha estat, diguéssim, potser l'exercici que en aquest cas més defensat i més portat fins al límit, no? En aquest, el que se li diu després el model Barcelona, no? Però, bueno, com dèiem, aquestes apostes també tenen una altra cara, no? De que segurament hi ha altres mancances. Per exemple, una mancança molt evident que avui l'estem afrontant, no? Seria, pues, efectivament, que el tema de l'habitatge, no? És una cosa que en el seu moment no se li va donar tanta importància i que segurament avui potser necessitem menys places i més habitatge públic, no? I més habitatge assequible per la ciutadania. Amb la qual cosa, tot té la seva contraproposta i segurament amb el que a l'evolució de la ciutat, això, no? Les coses que ens han anat passant, no? Potser al principi sí que necessitàvem places, però després potser en l'època del Fòrum potser ja estàvem disposats, diguéssim, o preparats a reclamar altres coses, per exemple, amb la nostra relació amb el medi ambient, o potser amb la manca aquest que dèiem abans d'habitatge, o la nostra relació amb el vehicle privat. Totes aquestes coses jo crec que han anat evolucionant i potser pues, no sé, hem passat unes èpoques en les que aquesta evolució no s'ha fet de la millor manera que s'hauria pogut fer.
Què n'opinava ell d'aquesta gentrificació de Barcelona, que la veiem que és molt evident i té repercussions en moltíssims àmbits, sobretot pel dia a dia de la gent comú, i que es trasllada a altres bandes, no? València ara mateix, d'aquí, ja ho està visquent, però d'aquí uns anys serà més evident, per posar un exemple. Què n'opinava ell d'això?
Bueno, de fet, la gràcia de resseguir una mica l'opinió de l'Oriol és que va escriure tant, no? Que va escriure moltes vegades i molt, i durant molts anys, no? Des dels anys 50 fins gairebé a la seva mort, al voltant de tots aquests temes, no? I l'habitatge ha estat un tema des del famós text seu d'Elogi a la barraca dels anys 50, no? Fins a altres articles parlant de la situació precària dels barris i de molta gent que viu en situacions i en cases, diguéssim, que no són dignes, no? Jo crec que ha estat històricament, diguéssim, una de les seves preocupacions. Però és veritat que la seva acció política va estar, diguéssim, almenys en el temps que va estar l'Ajuntament, més vinculada a l'ordre aquest, diguéssim, més en relació a el que seria la dignificació de l'espai públic, no? I no tant amb el que serien les polítiques d'habitatge.
En aquest cas, per exemple, un tema polèmic, no? Aquesta, diríem, reformulació de l'eixample integral que està visquent Barcelona ara mateix, amb menys carrils pel trànsit rodat, doncs, amb motor, amb aquestes superilles, tot això m'arrufava el nas, li donava la benvinguda?
Aviam, llestimosament no... Els darrers anys de la seva vida tampoc podies aprofundir en aquesta claretat, diguéssim. Mm-hmm. Però jo crec que la idea de reciclatge de l'Eixample és una qüestió que ja estava molt vinculada a moltes de les decisions que en el seu moment, quan va tenir capacitat política, diguéssim, la va instaurar, no? Aquesta radicalitat, diguéssim, d'entendre que la trama Cerdà, no? No és una cosa intocable, sinó que efectivament, és una xarxa, diguéssim, sobre la qual seguir treballant i recuperant i rescatant, no?, l'espai, evidentment eficient perquè el vehicle privat pugui circular, però no aquesta desproporció exageradíssima, no?, aquest desequilibri brutal sobre la quantitat d'espai que cedim al vehicle privat, no?, i fer i reequilibrar-lo, no?, trobant fórmules no només vinculades a l'espai públic, sinó vinculades a la qualitat de les cases, no?, que tots sabem que una casa es revaloritzen, no dic el valor econòmic, però la seu benestar, diguéssim, millora si el que tens a sota té aire més net, fa menys soroll i tens bons equipaments i bons comerços i bona manera de passejar i augmenta aquesta qualitat de l'equilibri, no?, la ciutat dels 15 minuts. No? Si som capaços de reciclar el que tenim prioritzant d'alguna manera el benestar de la gent, a mi em sembla que estaria planíssimament d'acord, perquè en el fons això sí que també forma part d'alguna manera a l'estratègia de la recuperació de l'espai públic dels anys 80. Mm-hmm.
Ell no només era arquitecte urbanista, era pensador, intel·lectual, agitador. Ell va ocupar, doncs, també una època posterior a l'Ajuntament, amb Pasqual Maragall, doncs, la cartera de Cultura, va impulsar el Pla de Biblioteques, va estar a la Fundació Miró, que la va ampliar, va presidir l'Ateneu Barcelonès, potser una de les institucions més capdals de la acció cultural a Barcelona des de fa molts anys, i no tenia pèls a la llengua. I deia les coses clares i era, sense voler-ho, polemista, segurament, escrivia articles contundents, però tot i així queia bé a gairebé tothom, ningú l'atacava d'una forma, diríem, frontal, no? Com s'ho feia?
No, això, vaja, ara passa tot, a tothom, la gent es fa gran i de cop...
Se s'oblida, no?
S'obliden els enemics.
Ho podem veure en les geografies, no?, dels obituaris després de la seva mort, no?
Sí, ja, però jo recordo un molt enemic seu durant molt temps, que inclús recordo que en un article deia que, no sé, insultaven en formes vàries, diguéssim, però recordo que, a mesura que es va anar fent gran, aquest mateix que l'odiava tant li va escriure una carta, li deia: Oriol, que no ho sàpiga ningú, però estic molt d'acord amb això que dius, i amb això altre, però a partir d'ara t'escriuré cada setmana, i però per favor no li diguis a ningú, perquè m'he guanyat una fama...
Una reputació, no? De l'antagonista.
Exacte, que ara la perdria tota, diguéssim. I ja. Això ha passat amb... Jo recordo el dia que vaig entrar a estudiar a l'escola, el primer dia vaig seure a la classe d'història, em sembla que era, i de cop veig en el seient de davant un lletreu immens que deia: Boigas, hijo de puta. Que és o a la façana de l'Escola d'Arquitectura hi havia un grafiti que deia: Boigas, mafioso.
I així...
Inclús recordo, tornant, no sé d'on tornàvem, la família al cotxe, parant i ell fent la foto d'aquest grafiti, perquè efectivament les persones, pues, han tingut la capacitat de decisió tan gran com la que va tenir ell, o la direcció quan va ser director de l'escola, o quan va ser això... gerent d'urbanisme o regidor, pues, efectivament aquestes decisions polèmiques que sempre no s'estan a redir-les, doncs efectivament generava molta controvèrsia.
No, però em fa gràcia que de vegades hi ha personatges que són més còmodes un cop morts pels grans poders fàctics d'aquest país, a l'Estat. Oriol Boigas, amb un posicionament clar en aquests últims anys convulsos políticament, doncs, a Catalunya, i que ara, en fi, hi ha tot un d'obituaris que, que enalcen la figura, perquè, en fi, ja ha passat a millor vida. En qualsevol cas, jo personalment tinc una frase gravada aquí en el meu frontex, no? a foc, en bronze, de fa molts anys. De fa molts anys, no? Potser fa una quinzena d'anys, o 17 o 18 anys, no recordo què era l'article, però recordo molt bé la frase d'Oriol Bohigas, no recordo quin diari era, suposo que El País, que deia alguna cosa així com que la ciutat és on rau la civilització i el poble, no, en el poble, en canvi, hi ha tiranies. És una manera de... La defineix, és definitòria aquesta frase sobre la seva... amor per la urbanitat i per la ciutat.
Bé, efectivament, era un gran enamorat del fet urbà, no? Amb totes les seves contradiccions. De fet, jo de sempre, no, l'he sentit parlar, no, de que precisament, no, el lloc on es crea i es resol el conflicte, no, d'una manera més democràtica i d'una manera també segurament en la que t'obliga permanentment com a reposicionar-te, no? I a aprendre, diguéssim, en els riscos i en els errors, i en, no? És l'espai, diguéssim, urbà, no? Ell deia allò, en la calle t'encalles, no? I aquesta idea d'encallar-se, encallar-se vol dir moltes coses, vol dir topar amb gent que precisament no tenen per què ser de la teva família ni condició, i haver de negociar constantment a cada cantonada, o a cada plaça, o a cada carrer, aquesta fórmula de desencallar-te, no? I encallar-se, en castellà lliga millor, eh? Encallar-se o desencallar-se, no? Aquest procés etern, diguéssim, que la ciutat et provoca, no? Evidentment, en altres llocs també passa, però segurament amb menys intensitat, no? I, efectivament, ell era un gran urbanita i un gran enamorat de la ciutat, però sobretot era un enamorat de Barcelona, i, o almenys des de Barcelona, era capaç com d'estendre aquest amor a les ciutats, no? I no sé, en aquests dies, no, ho dèiem l'altre dia, diguéssim, que segurament Barcelona ha sigut com la seva amant, o al revés, o Barcelona ha tingut com a amant temporal, que segurament en té moltíssims més, no? Però segurament Barcelona i el Bohigas han tingut aquesta relació intensíssima, no? Sobre la qual ha pivotat evidentment, el devenir de la ciutat, però sens dubte el devenir d'ell, no? On res s'entendria si no ho referencies estrictament en aquest espai local, no, diguéssim, que seria la ciutat de Barcelona.
Josep, abans d'acabar et volia preguntar també per en Ricardo Bofill, que curiosament un mes i mig de marxar en Oriol doncs també es moria i segurament amb ells doncs moria en una època, uns referents clars, els dos grans noms d'arquitectura els últims 60 anys de la ciutat de Barcelona. Per exemple, agafo un titular a l'atzar, no? Poso Ricardo Bofill muere, i em surt el Del Mundo, no? I diu, muere Ricardo Bofill, arquitecto de la contracultura i la jet set. És injust un titular així?
Sí, crec que... Bueno, és que jo crec que són personatges que han viscut vides llargues i intenses i que segurament resumir-ho amb un titular, qualsevol titular, és certament injust, no? Crec que el Ricardo Bofill també, sembla que quan algú em deia que quan relataves la vida de l'Oriol o del Ricardo, semblava que fossin diverses vides, no? Uh-huh. Tu podries parlar del Ricardo Bofill a l'inici de la seva carrera amb aquests edificis deliciosos que tenen aquí al carrer Juan Sebastián Bach, o aquests edificis fets amb ceràmica, molt, molt, molt vinculats a una tradició, però donant-li la volta i tal. Després tens el moment aquest explosiu del Walden, no? Que sembla...
Sí, sí.
No? I la creació del taller d'arquitectura amb científics, músics, amb artistes, poetes, vinculats a una cosa que ara ho trobem tan contemporani. Hòstia, doncs jo crec que el Ricardo va ser molt pioner en aquell moment, creant aquell espai i aquells projectes tan al·lucinants, no? Com el Castell de Kafka, com tants projectes.
Mira, aquí a Eivissa mateix tenim el seu primer projecte, en aquest cas la casa d'estiu de Cala Nova, que es va acabar de construir el 1960 i que realment, i ara, en fi, si veus les fotos, ja veus clarament que eren fruit de la imaginació d'un visionari o d'un geni, casant, conjugant tradició i en fi, i avantguàrdia, no?
Sí, per això et dic que crec que són tantes vides en una, després, evidentment, li va venir aquesta cosa megalòmana que el meu fill també té, i és una espècie de personatge que s'autoaïlla en aquests castells, no? Fixa't que gairebé tots els seus projectes són castells de protecció d'una certa, d'una intimitat, d'un personatge, diguéssim, que es relaciona més amb el món que amb el barri, diguéssim, no? El meu fill és un personatge, ell s'autonomena nòmada, perquè efectivament potser no, el seu està més en relació amb l'aeroport que no amb el barri de Sant Just on té la casa, no? I aquesta condició de nòmada permanent i de megalòman, perquè també no, la seva capacitat d'imaginar i exposar-se a si mateix com aquest home així, quasi de miurg, que pensa ciutats i que aconsella presidents i tal, també és una personatge molt diferent, potser, no, aquest altre primer que veiem en el seu inici, no, de la casa d'Eivissa. No? Vull dir que jutjar-los amb una frase lleugera, doncs, segurament no és just, perquè són personatges d'una gran complexitat, no? I d'una gran, també, influència, no?
En aquest cas, sí, té obres emblemàtiques, com tu deies, no? El castell de Kafka, aquell primer edifici al carrer Nicaragua, que encara que hi passi, doncs, el pot veure.
O, era casa seva, a dalt tenia el despatx i era casa seva. Sí.
I que ja està pensat, doncs, pel benestar de la gent que hi viu, no? En aquest cas encarat perquè hi entri més llum i innovant, no? I després, per descomptat, a Esplugues, no? L'edifici a Walden. Pareix aquí, doncs, que hi hagi, per descomptat, una gran, doncs, dosis d'intel·lectualitat, d'atreviment, i després és un arquitecte també de rascacels, no? I hi ha una contradicció inherent en això o no? O hi ha una continuïtat?
No. Bueno, com dèiem, per sort també som certament contradictoris, no? I les nostres biografies a vegades s'autocorregeixen, diguéssim, no? O s'autoimplementen o s'inflamen, no? De cop, no? Un cert caràcter o certa cosa que podria estar en els orígens, no? De la manera de ser del Ricardo Montilla, doncs, efectivament, esclata o es deriva, no? Amb aquests processos i projectes, alguns d'ells més interessants que d'altres, no? Jo crec que, per exemple, els aeroports, a l'aeroport de Barcelona, és un projecte molt interessant i difícil, diguéssim, de resoldre, jo crec que d'una manera molt, molt, molt eficaç.
I que genera molta enveja a altres bandes.
Exacte. Però, en canvi, potser altres projectes, una certa, bueno, que derivats, diguéssim, del treball d'aquest estilisme en el que el Ricardo Bofill també va derivar del postmodernisme, doncs potser alguns altres que tenen interessos una mica més limitats, no? Però bueno, això també, no, forma part una mica del personatge, no, que crea, diguéssim, aquesta figura, no, que també al final un acaba menjant-se també en certa mida a si mateix, no, amb la figura que et crees i el paper, no, que et destina bueno, que comporta el destí, no? I em sembla que en aquest cas el Ricardo Bofill ha mantingut una part molt, molt específica, diguéssim, d'aquest caràcter que ja veia incipient quan era jove, i l'ha explotat a les últimes conseqüències, que creant aquest personatge bastant megalòman i amb una consideració de si mateixa també bastant impressionant, no? Quan el sents parlar, no? I parla dels seus projectes i de la seva capacitat d'influència, és un personatge bastant únic.
Ja per acabar, quina era la relació entre l'Oriol i en Ricardo? O sigui, ells es coneixen de molt joves, formen part, doncs, d'aquella goig divin, d'aquella Barcelona, doncs, emergent, resistent, d'alguna manera, dels anys 70, 60, 70, però amb els anys, com va evolucionar aquesta relació?
Bé, els joves érem molt amics i tots compartíem, inclús, no, estiuejàvem a Cadaqués tots junts, teníem dos apartamentets un al costat de l'altre, i els fills érem tots, jugàvem junts al carrer i anàvem a fer pícnic a la platja junts, diguéssim, eh? I hi havia una relació molt bona en aquesta lògica, diguéssim, de tot aquest grup d'intel·lectuals que es veien, que instigaven de nit en els diferents llocs i oportunitats, gent jove amb potencialitat, amb talent, i amb capacitat, diguéssim, d'intentar proposar coses noves per aquest incipient moment transitori, no, del franquisme a la democràcia. Després, amb els anys, quan l'Oriol es va posicionar amb aquests espais, diguéssim, de decisió com era en el cas aquest de l'Ajuntament de Barcelona, doncs el Ricardo sí que es va convertir una mica en un cert antagonisme, no? Es va disparar també cap a ser el primer arquitecte, jo crec, espanyol i un dels primers de l'Star System de l'arquitectura, no? Es va llançar cap a la internacionalitat des de molt jovenet, no? I va separar-se d'alguna manera aquesta cosa, aquest treball més local, no? que l'Oriol sí que havia apostat. No? Allò que dèiem, les arrels de l'Oriol són clarament molt barcelonines, el seu coneixement del món es produeix des del coneixement precís de Barcelona. En canvi, Ricardo és un home més capaç, diguéssim, d'estar actuant a diferents llocs, a diferents escales, i segurament el seu arrelament és menys intens. I en aquest moment és quan Convergència s'apropa al Ricardo Rufín, no? Mentre l'Oriol Bruguera estava més vinculat
amb Maragall.
No? I aquí aquest antagonisme va xocar, i va xocar en certs articles dels diaris i certes crítiques més aviat del Ricardo sobre l'Oriol, però bueno, en conjuntament jo crec que en aquell moment es va crear aquest antagonisme que molta gent l'ha heretat gairebé fins ara, que no ha sigut cert perquè des de fa ja molts anys que han tornat a ser amics i es veuen amb les possibilitats, diguéssim, que tenien, perquè efectivament tots tenien molta feina i moltes coses a fer, però jo crec que l'amistat va tornar a reconciliar-se, diguéssim, després d'aquest període més polititzat, no?, en aquest moment clàssic, diguéssim, dels convergents contra els socialistes.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies. Hem parlat amb l'arquitecte Josep Boigues per recuperar les figures de dos arquitectes tan influents al nostre país i també més enllà, que ens han deixat recentment l'Oriol Boigues, el pare d'en Josep, i en Ricardo Bofill. Gràcies de tot cor i res, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Cada matí de 8 a 12 de far a far i a les tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.